Són les 8, bon dia des de l'estudi de Ràdio Capital.
Bon dia de canvi de temps, cel entre mig i estones força tapat, algun plugim i descens de la temperatura.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Bon dia a tothom, com esteu? Som el Supermatí de Ràdio Capital. Avui és dilluns, dia 10 de maig, i comencem una nova setmana amb una novetat important. S'ha acabat l'estat d'alarma i amb ell el toc de queda i les restriccions horàries de bars i restaurants. Clarament un motiu per estar contents després de tants mesos de restriccions i normes estrictes. Tot i això, compte que aquesta eufòria no ens faci tornar al lloc d'on venim. Em sembla que una de les frases que més s'han sentit aquests últims dies és «S'ha acabat l'estat d'alarma, no la Covid». Doncs això. Per una altra banda, a part del tema del coronavirus, aquest cada setmana han passat moltes coses i els supermatius les explicarem totes. Avui, per exemple, explicarem que Pals ha incrementat el pressupost municipal d'aquest 2021. També resoldrem el misteri de l'obelisc que va aparèixer a Salrà fa uns dies i parlarem de l'última acció que s'ha impulsat a la Bisbal d'Empordà per recuperar l'antic teatre El Foment. I avui és dilluns i per això, com no podia ser d'una altra manera, acabarem el supermatí descobrint algun municipi de la comarca amb la Marc Coll i la seva secció Veus de l'Empordà. Benvinguts al Supermatí, comencem. Abans de res, cal que saludem a la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Dani Cortés, bon dia.
Bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Què tal, bon dia.
Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
Paula Balsebre, què tal?
Hola, bon dia.
I Sandrit Busnet, bon dia.
Bon dia.
Les terrasses i els passejos del Baix Empordà s'omplen amb el bon temps.
Els restauradors treballen també ja amb sopars des d'aquesta nit. Per això estan satisfets també els comerços, com diu el president dels comerciants de Platja d'Aro, Manel Canadell.
Vam tenir una Setmana Santa molt bona, d'afluència de gent, i ja preveiem que serà un estiu també molt bo. Afortunadament la pandèmia sembla que està reaccionant correctament.
Les persones d'entre 50 i 59 anys ja poden demanar cita per vacunar-se per la Covid-19. A l'entrevista del divendres passat en vam parlar amb Esther Vilert, directora dels serveis d'atenció primària del Baix Empordà, sobre aquest pla de vacunació.
Sí, Esther Vilert ens va parlar del pla de vacunació que aquesta setmana incorpora els majors de 50 anys. Aquests ja poden accedir al portal de vacunació de la Generalitat per inscriure's a la llista d'espera, o bé poden esperar-se a rebre un SMS de la Generalitat que els proporcionarà un enllaç de la mateixa web.
I resolen el misteri de l'obelisc de Salrà.
L'Ajuntament va ser qui va instal·lar l'estructura per reivindicar la cultura local. El consistori assegura que l'acció també volia captar l'atenció dels mitjans cap a fets noticiables de les comarques. D'altra banda, a Platja d'Aro neguen que aquest hagi estat el seu cas i confirmen que se'l van trobar.
Pals anuncia un increment del pressupost general de l'any 2021 que s'estinarà a fer millores al municipi.
Sí, dimecres passat el ple municipal va aprovar per unanimitat la concessió de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit al pressupost general de l'any 2021 per un import total de 1.116.000 euros. Aquest increment es destinarà a millorar la imatge del municipi, a arranjar barris i zones amb dèficits urbanístics i ampliar la dotació pressupostària de diverses aplicacions i actuacions.
Recullen signatures per recuperar El Foment, el teatre bisbalenc que fa gairebé 20 anys que està tancat i en mans de l'Església.
Aquesta nova campanya forma part de la iniciativa Recuperem El Foment, que va començar fa un parell d'anys. Es volen recollir el màxim de signatures possibles per poder fer pressió a l'Ajuntament i l'Església. L'objectiu, doncs, és recuperar El Foment com un nou espai cultural al municipi.
Més d'un centenar de persones col·laboren en les neteges populars de Castell Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols dins l'acció internacional Let's Clean Europe.
La 8a edició de la campanya va permetre recuperar desenes de quilos de residus produïts tant per abocaments il·legals i incontrolats com per comportaments incívics, des d'envasos de plàstic i llaunes a borilles de cigarret, passant per objectes més voluminosos.
I Agricultura finalitza les obres d'emergència de la presa de Colomers.
Així és, el Departament d'Agricultura ha finalitzat les obres de reparació de la presa de Colomers, que va fer malbé el temporal Glòria a principis de 2020. Les actuacions han consistit en reparar els punts que s'havien després i també s'ha col·locat una nova escullera en el vessador i al peu de la resclosa.
Una família empordanesa inverteix els estalvis en un obrador de gelats artesans.
Una família empordanesa.
Sí, els socis es van reunir.
Una família empordanesa al complet ha decidit tirar endavant un negoci de gelats artesans en plena pandèmia. Per poder dur a terme el projecte, la família ha abocat els estalvis i els esforços de tots els membres en una nau de Serra de Daró, on preparen per encàrrec els gelats que els demanen els clients.
Els festivals de Torroella de Montgrí i Castell de Peralada van acollir dijous i divendres passats l'Assemblea General de Fes Clàssica, l'Associació Espanyola de Festivals de Música Clàssica. Ara sí, Sandrín.
Sí, els socis es van reunir per parlar dels reptes actuals i debatre de l'admissió de 4 festivals més a l'associació. Segons Oriol Aguilar, president de Fes Clàssica i director del Festival de Peralada, el treball col·lectiu és cabdal en aquests moments difícils durant els quals les limitacions d'aforaments han provocat importants pèrdues econòmiques.
I la fotògrafa nord-americana Michelle Corell homenatja els treballadors del suro en una exposició a Palafrugell.
Sí, el Museu del Suro de Palafrugell ha inaugurat aquest dissabte l'exposició Sentir la Sureda, que es tracta d'un recull de fotografies de l'artista nord-americana establert a Catalunya, Michelle Corell. A través de la mostra, l'autora presenta el rerefons emocional i poètic que contenen els paisatges i els retrats dels paladors del suro.
Molt bé, moltes gràcies a tots i totes. Ara és moment de conèixer la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
Des d'aquí a Palafrugell ja veiem un dia bastant gris. Després d'uns dies de sol i calor, tenim un canvi de temps, això és així?
Doncs sí, la setmana comença amb un canvi de temps que ens porta un cel més variable, amb estones de nuvolositat que pot ser més compacta i també el risc d'algunes precipitacions, en general febles avui. La temperatura màxima serà més baixa i si dissabte passat parlàvem d'un dia calorós, quan es van superar els 27 graus a Torroella de Montgrí, avui el termòmetre baixarà fins als 22-24 graus de màxima al Baix Empordà. Demà la inestabilitat continua i de fet anirà més, amb ruixats que localment poden anar acompanyats de tempesta, més probables a partir del migdia. La temperatura demà baixarà entre 2 i 3 graus més, amb màximes al voltant dels 20 graus i mínimes per sota els 10 graus. Els propers dies seguirem amb certa inestabilitat i entre dijous i dissabte es podran repetir ruixats. La temperatura serà suau aquesta setmana, però no calorosa.
Gràcies, Albert. I avui el comentari d'opinió, quan són les 8 i 7 minuts, ens el porta el periodista Pere Carreras.
Doncs bé, ja està fet i començat. Ara ja es pot dir, almenys durant un any, que Sant Feliu de Guíxols és capital de la Sardana des de la proclamació oficial del passat 1 de maig. I és que a Sant Feliu de Guíxols, el fet sardanista, forma part de l'ADN ciutadà d'una forma incontestable. Amb una tradició envejable, amb grans noms, personatges i un llegat més que singular, únic i meravellós de llarg recorregut. Per honorar, per celebrar com cal una proclamació tan solemne, es va comptar amb la principal de la Bisbal i els Portbou, la crem de la crem. Vagi per endavant la pell de gallina que se'n va quedar sentint el concert, i això que jo no el vaig poder gaudir com caldria perquè estava al darrere, entre bambalines, però després, veient i escoltant el vídeo, encara avui disponible a internet, a guixols.cat, vaig assaborir aquells bons moments, bons records, i em ve al cap una gran vetllada, solemne i feliç. Felicitat pura, una mediterrània en un concert de cobla potent i de veus de mar encisadores. Va ser, doncs, un gran concert, o molts concerts en un. Crec que les coses de la vida, sobretot les agradables, han de ser plurals. No es gaudeix de la música, es gaudeix de les músiques, igual amb les literatures, igual amb els idiomes, amb les arts o amb les gastronomies. Per mi, la felicitat és plural. És aprendre, comprendre i estimar les diferents formes en què es manifesta la humanitat quan crea bellesa. Si es gaudeixen des de la curiositat, equivalen a viure noves vides dins d'una mateixa existència. Per això, em fa sempre una certa llàstima la gent que no fa ni el més mínim acostament a qualsevol forma d'expressió, ja sigui que en diguem sardana, diguis música de cambra, sigui música pop, cants d'Andalusia o fa dos portuguesos, m'és igual. No, no, i no parlo d'esnobisme. El mateix dic pel reggaeton, que també intento entendre i estimar, però encara em costa. Però ja hi arribaré. M'entristeix que hi hagi persones que, amb prejudicis estúpids, no visquin les vides que ens posa la cultura i les cultures al davant. Bé, doncs, com deia, sí, vam viure una immensitat aquell 1 de maig a Sant Feliu de Guíxols. I això que, si es mira bé, tot just ara acaba de començar i tenim tot un any per davant. Llarga vida.
Molt bé, gràcies, Pere. Ara és moment de posar una mica de música aquest dilluns i ho fem amb una novetat. De Tietz van estrenar Amics, Tietz i Coneguts, una cançó en col·laboració amb els Amics de les Arts, que sona a cançó de l'estiu. De moment, aquí a Ràdio Capital, és la cançó del dia.
Enyoro dinar a ca la iaia quasi cada diumenge, veure jugar a l'Iniesta, tinc ganes de quedar-me aquí. Enyoro els matins de ressaca després d'una festa, avui fa tempesta, tinc ganes de quedar-me al llit. Ja no podem fer na 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 na. Tinc un món de festa que em fa ser inestable mentalment. Crec que no empatitzo gens amb la gent, però veig que he après a valorar els petits moments. Però estic tranqui fent d'estranquis un projecte amb el notet. Busco pisos a habitacle i crec que sóc addicte al Vinted. O a la pop mentre faig pipi assegut i perdo el temps. Tu insultes a la ràdio per posar sempre el mateix. Jo ja et busco alguna playlist de temes que he descobert, dels temazos d'aquest mes i dels següents.
Porque en inglés se enseña al punto.
Les finestres baixades som tu i jo i la Golden Hour. Un sol que et pica la cara i una musiqueta suau. Són les 10 de la mañana i em pregunto si vindràs i em dius que...
Nena, saps que tinc un grup? Toco els Tietz.
Què?
De Tietz.
Un grup de què?
De música.
Ah.
Sí, de música.
Jo és que el trap català no...
No.
No.
Tinc a punt un Dropbox que es diu cançons que aviat ho petaran. Duc el tupper amb bou i sempre cito Josep Pla.
Si vols ser un gran geni, diu que abans ho has de semblar.
Tinc la gran sospita que compto amb un cavallo ganador. Un hit estratosfèric, prepareu-me ja el disc d'or.
Tietz, Amics i Pasta, que tremoli Benidorm.
Marina d'Or, ciutat de vacaciones, digue'm.
Ja som a mitja tarda i no m'acabo d'inspirar. Van, agafo una de Queen.
Dissimulo aquí i allà.
De la canto 2 segons, ja m'has pillat.
Tieta,
sóc un fracassat.
Ho engegaré a la merda tot.
Sort que hi ets,
que tinc a tu. Que quan em veus amb el cap cos,
sempre vens, m'abraces fort i cau d'orella amb mi.
Tranquil, no passa.
Alba Doga, estilista caní, especialista en totes les tècniques de perruqueria canina, talla tisora, stripping i tall comercial. Ens adaptem a les necessitats de cada gos. Per això, oferim un assessorament personalitzat per cada mascota, perquè cada gos és únic. Alba Doga, estilista caní. Som a Mont-ras, al carrer Carrilet número 14. Truca al 649 201 429 i pregunta per l'Alba.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. 20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Hola, sóc en Carles San José de San José i vull felicitar Ràdio Capital per aquests 20 anys en antena. 20 anys ja són bastants fent ràdio a l'Empordà. Felicito a tothom, el seu director, els seus col·laboradors i tota la gent que hi ha posat les ganes. Una abraçada a tots, felicitats.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys.
És un quart de nou del matí, som al Supermatí de Ràdio Capital i comencem a repassar l'actualitat del Baix Empordà i ho fem parlant d'hostaleria. Els comerciants i els hostalers del Baix Empordà estan satisfets després del que qualifiquen com un bon cap de setmana. Les bones temperatures han fet que molts visitants omplissin els carrers. Però el que més il·lusiona el món de l'hostaleria i de retruc el del comerç és poder servir de nou sopars, Dani Cortés.
El sector recorda que en la majoria de municipis es tracta d'una oferta global i, per tant, el tancament de la restauració afecta directament la resta de serveis. Així ho veu el president de l'Associació d'Empresaris de Castellplatja d'Aro i Segaró, l'ADEM, Manel Canadell.
Clar, el nou poder oferir un servei de restauració a la nit fa que la gent a les 6-7 de la tarda, quan comença a fer una mica de fosc i tal, ja marxin. Ara, amb la restauració oberta a la nit, fins a les 11, però bé, que es pot sopar, això ens permetrà que el visitant, a part de passar el dia de compres, a la nit pugui allargar fins a l'horari del sopar, que això també dona més moviment i més vida al comerç.
Tot i que el diumenge no és el millor dia per la restauració de la Costa Brava, ja que molts visitants tornen a casa seva, el responsable de restauració de l'associació, Joan Díaz, reconeix que poder servir sopars suposa una glopada d'aire.
Bueno, doncs és com una bocanada d'aire fresc que podem tornar a obrir i podem tornar a treballar a les nits, que, bueno, que fa molts de mesos que ja ni ens en recordem pràcticament de lo que és obrir una nit i treballar. La gent s'ha acostumat a les nits a menjar a casa o anar a dormir aviat i esperem que a poc tornem a reactivar la situació com una forma normal.
I des de l'ADEM confien que el proper estiu serà molt bo en relació a l'afluència de visitants.
De fet, Canadell i Díaz donen per fet que si no hi ha noves restriccions, a partir de la setmana que ve els carrers de Platja d'Aro estaran plens. De moment, aquest cap de setmana han celebrat una nova edició de la botiga al carrer, que ha superat les expectatives, especialment aquest dissabte, on la quantitat de gent va ser molt important, diuen.
Mira, nosaltres ja va arribar un moment que ens vam posar des del punt de vista optimista. Sabíem que, i per Setmana Santa es va confirmar que nosaltres érem un pol de receptor importantíssim de turisme a la costa. Vam tenir una Setmana Santa molt bona, d'afluència de gent, i ja preveiem que serà un estiu també molt bo. Afortunadament la pandèmia sembla que està reaccionant correctament.
I parlem de vacunes. Des de finals de la setmana passada, les persones entre 50 i 59 anys ja poden demanar cita per vacunar-se per la Covid-19, cosa que és molt bona notícia perquè vol dir que anem avançant. A l'entrevista del divendres passat vam parlar-ne amb l'Esther Viler, director dels Serveis d'Atenció Primària del Baix Empordà, sobre aquest pla de vacunació. Ens ho explica la Paula Balcebre.
Sí, Esther Vilert ens va parlar del pla de vacunació que aquesta setmana ja incorpora els majors de 50 anys. Aquests ja poden accedir al portal de vacunes de la Generalitat per inscriure's a la llista d'espera, o bé poden esperar-se a rebre un SMS que els proporcionarà un enllaç a la mateixa web.
Les persones que tenen entre 50 i 59 anys ja podran accedir al portal de vacunes Covid-Gencat i allà podran demanar hora per vacunar-se. O esperar que rebin un SMS de la Generalitat, diguem, que els hi donarà peu a entrar en un enllaç que els aporta en aquesta web i també els hi permet demanar hora.
Pel que fa a les persones d'entre 60 i 69 anys, el procediment és similar. Cal demanar hora per la web o via SMS, però la diferència és que en aquest cas el CAP trucarà a cadascuna de les persones per vacunar també tots els punts de l'àrea bàsica.
Però en aquest cas també els truquem des del CAP o els enviem un SMS des del CAP perquè també vacunem en aquesta franja d'edat de 60 a 69 a nivell dels centres vacunals de cada àrea bàsica.
Val.
I en aquest cas la vacuna que els hi posem és la d'AstraZeneca, que insisteixo, l'efectivitat després de les dues dosis és pràcticament semblant a la de Pfizer.
Finalment, Esther Viler va voler animar la gent a vacunar-se, ja que les vacunes són eficaces per frenar els símptomes, i també va voler agrair la feina del personal sanitari i organitzatiu del pla de vacunació.
atenció, perquè s'ha resolt el misteri de l'obelisc que va aparèixer la setmana passada en una rotonda de Celrà. L'Ajuntament va ser qui va instal·lar l'estructura per reivindicar la cultura local. Per una banda, l'obelisc volia generar expectació abans no es donés a conèixer la nova marca cultural del poble, Celrà Fàbrica d'Arts, Eugènia.
Exacte, la instal·lació doncs forma part d'una campanya publicitària. Per altra banda, l'Ajuntament subratlla que l'objectiu era aconseguir l'atenció dels mitjans de comunicació, que diu que sovint posen el focus molt poc en les activitats de les comarques. Més enllà del toc d'atenció que ha suposat l'obelisc, la nova marca es materialitza en una web que visibilitza el compromís del poble amb les arts i la cultura. L'obelisc de Celrà va aparèixer divendres passat a la rotonda que hi ha situat davant de l'escola de l'Aulet i va coincidir precisament amb l'inici de la Festa Major. Era diferent dels que havien aparegut feia poc a Platja d'Aro i també a altres parts del món. De fet, a Ràdio Capital hem parlat amb l'alcalde de Platja d'Aro i ens ha dit que en el seu cas no va ser cap campanya publicitària. L'escultura, però, en aquest cas de Celrà, era diferent del de Platja d'Aro i era de color negre i tenia unes ratlles corbes inscrites laterals.
L'Ajuntament fa 2 anys que treballa per crear aquesta nova marca Celrà Fàbrica d'Arts.
Exacte, la complementa amb l'eslògan Fem camí amb la cultura. Segons el consistori, la frase és tota una declaració d'intencions per fer visible el compromís que té el municipi amb les arts i la cultura en general, i engloba tant circ com dansa, música, festes populars i arts plàstiques. La nova marca es materialitza en una nova web, com dèiem, on s'hi recullen totes les activitats del municipi estructurades en l'àmbit de la creació, l'exhibició i la formació.
I ara anem cap a Pals perquè l'Ajuntament ha anunciat un increment del pressupost general de l'any 2021 que es destinarà a millores del municipi. Sergi.
Dimecres passat, el ple municipal va aprovar per unanimitat la concessió de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit al pressupost general de l'any 2021 per un import total de 1.116.000 euros. Va ser un ple municipal amb la intenció de portar endavant una sèrie de modificacions pressupostàries amb caràcter excepcional. El fet que s'hagi produït una suspensió de les regles fiscals d'aplicació en aquest exercici ha permès aplicar romanent líquid de tresoreria acumulat com a resultat dels superàvits assolits en els últims exercicis.
I tenim informació sobre l'ús que se'n farà d'aquest increment del pressupost?
Sí, i és clarament positiu per Pals i la seva gent. Aquest increment suposa un 17,60% del pressupost aprovat inicialment i es destinarà a millorar la imatge del municipi, a arranjar barris i zones amb dèficits urbanístics i ampliar la dotació pressupostària de diverses aplicacions i actuacions. En definitiva, aquestes actuacions ajudaran a potenciar l'activitat turística, comercial i cultural de Pals.
I a la Bisbal d'Empordà ja fa anys que va sorgir la iniciativa Recuperem el Foment per reobrir el teatre que fa més de 20 anys que s'ha tancat i ara mateix en mans de l'Església. Ara recullen signatures per recuperar aquest antic teatre, Sergi.
Aquesta és una reivindicació que ve de lluny. El Foment és un antic teatre i cinema emblemàtic de la Bisbal que fa gairebé 20 anys que està tancat i en desús. Actualment, l'edifici ha quedat en mans de l'Església Catòlica i en aquest context, fa un parell d'anys, va sorgir la idea de recuperar l'espai per convertir-lo en un centre cívic amb la campanya Recuperem el Foment. L'última acció que s'ha impulsat és una recollida de firmes a través de la plataforma change.org. El creador, Sebastián Ruiz, assegura que és l'única manera de fer soroll.
Hem agafat la recollida de signatures perquè sembla que és l'única solució ara mateix viable i possible per fer soroll. No pot ser és que ara mateix el rector ja directament no ens agafa el telèfon, el bisbat va dir que això era cosa del rector, el rector diu que això és cosa del bisbat i així portem molts i molts anys amb un edifici al centre del poble tancat.
Ruiz explica que l'objectiu seria recollir unes 10.000 signatures, tantes com habitants té la Bisbal, i així, diu, es podria anar a fer pressió a l'Ajuntament i al Bisbat, a qui reclama que mantingui tancat un espai tan potent com és el Foment.
I parlem d'aquest projecte del Foment en si. Què s'hi voldria fer? Quina és la idea?
Doncs, com dèiem, la idea seria convertir el Foment en un centre cultural. De fet, el seu nom també es canviaria de El Foment Catòlic a El Foment Centre de Cultures. En aquest sentit, Sebastián Ruiz detalla que seria un lloc per fer-hi cinema, teatre, exposicions, etc. i sobretot destaca que seria un espai per oferir cultura a tots els joves de la comarca.
Que aquest edifici històric torni a ser, a formar part del poble. Seria un espai on podríem oferir una oferta cultural als caps de setmana. Podríem oferir espais de trobada de 0 a 99 anys. Podríem servir d'epicentre per tota la mainada, tota la joventut que als caps de setmana no tenen alternatives culturals al nostre poble.
La 8a edició de la campanya Let's Clean Up Europe ha reunit el matí de dissabte 8 de maig prop d'un centenar de voluntaris en dues accions simultànies de neteja que han tingut lloc a la platja de Sant Feliu de Guíxols i la desembocadura del Ridaura de Platja d'Aro.
Sota el paraigües de l'Agència de Residus de Catalunya s'ha celebrat una nova jornada de la campanya europea amb l'objectiu de conscienciar la societat sobre la quantitat de residus que es llancen de forma incontrolada a la natura. Unes 75 persones a Sant Feliu de Guíxols i més d'una trentena a Platja d'Aro han participat en la iniciativa que organitza conjuntament el grup de Natura Externa, Polseres Verdes, la Manduca, el Centre Excursionista Montclar, l'Agrupació de Defensa Forestal Gavarres Marítima, Protecció Civil de Sant Feliu de Guíxols i de Castellplatja d'Aro i també empreses ecofriques Friendly, com Sloppy Tunes i Dan Lan, a més dels ajuntaments. Va tenir lloc el dissabte al matí entre les 10 i la 1.
I aquesta jornada ha permès recuperar desenes de quilos de residus produïts tant per abocaments il·legals incontrolats com per comportaments incívics i des d'envasos de plàstic i llaunes a borilles de cigarrets passant per objectes més voluminosos.
Seguint les recomanacions sanitàries per la prevenció del Covid, era obligatori l'ús de mascareta i es facilitaven bosses i guants en el mateix punt de trobada. Els voluntaris, així mateix, podien desinfectar-se les mans en les diferents estacions habilitades de gel hidroalcohòlic. La campanya tindrà una continuïtat el proper dia 12 de juny, quan, amb motiu de la celebració del Dia Mundial dels Oceans, s'organitzarà una nova neteja col·lectiva sota la denominació La cara invisible del planeta.
I gairebé un any i mig després encara hem de parlar del temporal Glòria. Agricultura ha finalitzat ara les obres d'emergència de la presa de Colomers. Paula.
Exacte, el Departament d'Agricultura ha finalitzat les obres de reparació de la presa de Colomers que va fer malbé el temporal Glòria a principis de 2020. Aquesta presa connecta les dues ribes del riu Ter i la seva principal funció és crear una làmina d'aigua per assolir un nivell suficient per la derivació d'aigua del Ter cap al rec del Molí o de Sentmenat. El temporal va malmetre els fonaments de la presa i també la part de dalt de la paret. Per això, les obres han consistit en reparar el llavi superior, anivellant-lo i reposant les parts que havien caigut. Per altra banda, també s'ha col·locat una escullera nova al vessador i al peu de la resclosa, amb cimentació i formigó. També s'ha eliminat la vegetació de sobre la resclosa i s'ha adequat la mota i els vials per accedir-hi a la presa.
I ara hem d'explicar una d'aquelles notícies bones o curioses en temps de pandèmia. Una família empordanesa inverteix els seus estalvis en un obrador de gelats artesans. Des de fa encara 9 mesos han posat en marxa l'obrador en una nau de Serra de Daró on preparen gelats de productes de proximitat. Sergi Villena.
Per tirar endavant el projecte, la família ja ha abocat els estalvis i els esforços de tots els membres en un moment que qualifiquen de molt complicat. En Jordi Pagès, gerent de gelats de l'Iri, juntament amb el pare i el cunyat, preparen per encàrrec els gelats que els demanen els clients. Són la família Pagès Llanos, la mare, el pare, els dos fills i les seves parelles, que s'han embarcat en plena pandèmia en un nou projecte, un obrador de gelats. Val a dir que això no és nou per la família, i és que fa 15 anys que regenten una gelateria a l'Escala, però l'èxit dels seus productes ha fet que, en plena pandèmia, s'hagin llançat a la piscina amb aquest nou projecte. Alícia Pagès, filla i responsable de l'administració del negoci.
Fins que va arribar un moment que la gent ens demanava molt i ens ho comentaven, i al principi doncs semblava més com, sí, ja ho farem. I al final de tant vam dir, i per què no? I al final l'obrador ens va quedar petit i vam decidir, doncs, ja que l'havíem de fer gros, vendre a altra gent. Ja que havíem de créixer, doncs creixíem com Déu mana. I al final venem a qui valora el producte i la qualitat tant com ho fem nosaltres. Costa bastant perquè, bueno, entre tots els problemes que ja són coneguts i tots els que et van sorgint pel camí, la veritat és que costa bastant, però bueno, sempre hem lluitat i sempre hem estat junts i si no li posa ganes un, li posa ganes l'altre.
El pare i els dos fills de la família fabriquen els gelats que després la mare i la parella d'un dels fills venen al seu establiment de l'Escala. A més, però, també han començat a treballar per alguns establiments, oi?
Exacte. Abans tenien un obrador que se'ls va quedar petit, ja que només els hi arribava per abastir la seva pròpia botiga. Enguany ja han aconseguit una sèrie de clients de restaurants de la zona del Baix Empordà i l'objectiu ara és arribar a més gelateries, càmpings i altres comerços. Un dels fills, en Jordi, explica que el nou espai els permet treballar de manera complementària, ja que hi ha dues zones d'elaboració. I així, mentre un prepara gelats per proveir el negoci familiar de l'Escala, l'altre pot anar elaborant les demandes dels diferents clients. Unes demandes que es fan al gust. De fet, Deliri elabora des dels més tradicionals, com xocolata, llimona, maduixa o plàtan, a d'altres tan poc habituals com el de foie amb figues, poma al forn, xuxu, sidra o pa amb tomàquet i anxoves, i utilitzant sempre productes de proximitat.
Bueno, gelats fem amb fruita natural, bueno, de plàtan, de mango, de maracuyà, maduixa, llavors fem gelats més així estrambòtics com per exemple el de xuxu, el de foie de fermandú, bueno, fem una mica de tot.
Gelats Deliri ha estat l'aposta personal de tota la família, que ja ha abocat els estalvis en una època complicada. Per això, confien en que un cop passat l'estiu, que és l'època forta per l'empresa, puguin seguir venent i no haver d'aturar la producció. La seva aposta és oferir un producte de qualitat a un preu prou ajustat.
Molt bé, ara parlarem de cultura, perquè els festivals de Torroella de Montgrí i Castell de Peralada van acollir dijous i divendres passats l'Assemblea General de Fes Clàssica, l'Associació Espanyola de Festivals de Música Clàssica. Sandrín.
Exacte, concretament dijous a Peralada els socis van abordar els reptes als quals s'enfronten els festivals espanyols del 2021. El vicepresident del Patronat de Turisme de la Costa Brava Girona, Jordi Mesquef, va donar la benvinguda als directors dels festivals i va destacar la vinculació de la Costa Brava a la cultura i a la música. Divendres, al Festival de Torroella es va debatre l'ingrés en l'associació de quatre nous festivals. Es tracta dels Festival i de l'Òpera Zamora, Infantes Música, Festival Internacional de la Guitarra de Granada i Festival Barcelona.
I quins punts destaquen dels comentaris dels directors dels festivals, Sandrín?
Mira, segons Oriol Aguilar, president de Fes Clàssica i director del Festival de Peralada, el treball col·lectiu és cabdal en aquests moments difícils durant els quals les limitacions d'aforaments han provocat importants pèrdues econòmiques als festivals de música. Va assegurar dijous que tots els festivals de l'associació hi troben un fòrum dinamitzador d'intercanvis i de projectes comuns. I per la seva banda, Montse Faura, directora del Festival de Torroella, va valorar molt positivament els streamings que els ha permès ampliar la seva projecció a 84.000 persones de diversos països.
Seguim parlant de cultura, la fotògrafa nord-americana Michelle Corell homenatja els treballadors del suro en una exposició a Palafrugell. Paula Balcebre.
Exacte, el Museu del Suro de Palafrugell ha inaugurat aquest dissabte l'exposició Sentir la sureda, que es tracta d'un recull de fotografies de l'artista nord-americana establert a Catalunya, Michelle Corell. L'exposició incorpora 72 imatges que mostren els protagonistes de la pela del suro a les comarques gironines, el nord de Barcelona i les de Catalunya del Nord. També inclou un vídeo amb entrevistes que Corell va fer als treballadors del sector per donar un punt de vista més emocional. A través de l'exposició, l'autora presenta un rerefons poètic que contenen els paisatges i els retrats del paladors del suro. La mostra estarà disponible fins l'1 d'agost al Museu del Suro de Palafrugell.
Passen 4 minuts a 8:45, som al Supermatí de Ràdio Capital. Anem un moment a publicitat i de seguida tornem.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà. Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent.
Una ràdio premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. Diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes, les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament.
20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Soc la Paula Grande i vull felicitar a Ràdio Capital, que enguany fa 20 anys. Així que moltes felicitats i molta més música.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys.
Ja tornem al supermatí de Ràdio Capital i un dilluns més acabarem aquest programa amb la secció que ens apropa als diferents municipis del Baix Empordà a través dels seus protagonistes, Veus de l'Empordà. Bon dia, Mar.
Bon dia, Anna, què tal?
Bé, bé, aquest temps no ajuda gaire, però bé, i tu?
Bueno, bé, encara en el primer dia de la setmana, amb energia i amb ganes.
Molt bé. El darrer programa vam anar fins Palau-sator per descobrir com fer sidra en un producte de la nostra terra, la poma empordanesa. Avui què coneixerem, Mar?
Doncs mira, doncs avui us portaré fins a Santa Cristina d'Aro, un poble de poc més de 5.000 habitants situat al límit del Baix Empordà entre el Gironès i Castellplatja d'Aro. Tot i que és un municipi principalment d'interior, també té platja i diferents nuclis de població. Concretament a Santa Cristina hi podem trobar el Gran Museu de la Màgia, únic a Catalunya i el primer que es va obrir a l'estat espanyol. No sé si a tu, Anna, t'agrada la màgia.
A mi sí, m'agrada veure-la, sí, sí. Però
doncs,
fer-la
no...
No,
fer-la és més complicat. Per això mateix avui ens acompanya a la secció de Veus de l'Empordà Xavier l'Il·lusionista, que és el creador d'aquest museu i també un gran mag. Bon dia, Xavi, què tal?
Hola, bon dia a tots i
bon
a totes.
Dia.
Bon dia.
Xavi, comentava, portes molts anys de trajectòria, de fet, concretament portes 60 anys de trajectòria com a il·lusionista i a dia d'avui encara estàs en actiu. Com van ser els teus inicis en el món de la màgia?
Bueno, jo vaig començar 7 anys a fer màgia. Em vaig aficionar, diguéssim, no?, amb aquest tema. I després, doncs, quan tenia 12 anys, ja doncs, començava a actuar dalt d'algun escenari, principalment doncs, als finals de curs, de l'escola i tot això. I a 14 anys, doncs, ja estava fent màgia a Palafrugell. O sigui, a molts de llocs de Palafrugell, doncs, jo venia a fer-los doncs, trucs de màgia igual que a altres punts de l'empresa. O sigui, no solament Palafrugell, sinó també Palamós, Sant Feliu de Guíxols, o sigui, la Bisbal, Pals, etcètera, Begú...
Molt jovenet, vas començar molt jovenet. De fet, tan jove que vas ser el primer il·lusionista empordanès i també gironí, i et vas convertir en un referent per tots els teus predecessors d'aquí del territori, perquè, clar, en el seu moment aquí no hi havia gent que practiqués màgia. Quins van ser els teus referents?
No, no hi havia hagut mai cap. Sí, vaig ser el primer, no hi havia hagut mai cap, sí.
Per això mateix,
i clar... A més, m'anunciaven molts apostos com l'il·lusionista més jove d'Europa, sí.
No, d'Europa, i també aprofitant que estem aquí al territori, això, el primer, com bé deia, d'aquí, i quins van ser els teus referents, si, com bé dius, aquí la màgia no es practicava?
Bueno, jo vaig començar fent coses que me'ls fabricava jo mateix, perquè, esclar, en aquell moment havies de sortir de la manera que podies, però em va ajudar a tirar endavant, doncs, aquí, per exemple, a la biblioteca de Palafrugell o algun llibre, de que me deixaven, i després també la biblioteca de Sant Feliu de Guíxols, i després jo, amb els llibres aquests, inclús me construïa algun aparell, m'entens? Alguna cosa me la fabricava jo mateix.
Sí, realment el teu aprenentatge, com bé dius, va ser autodidacta, no tenies ningú. Que,
sí.
Com s'aprèn la màgia de forma... Vull dir, encara que tinguem algun llibre a la biblioteca.
En aquell moment no hi havia pas ningú més per aquí, a la vora, esclar, el més a prop era Barcelona, i esclar, jo en aquella època, i a l'edat que jo tenia, doncs anar a Barcelona ja era, bueno, una odissea.
Una aventura.
Més endavant, sí, més endavant, acabat, ja vaig començar a entrar en contacte amb altres, doncs, de Barcelona, la Societat Espanyola d'Il·lusionisme, el Centre Espanyol d'Artes Màgiques, en fi, etcètera, i després va ser com em van contactar, i d'així m'ho vaig haver d'anar fent, no?, fins que vaig saltar, doncs, esclar, ja en els escenaris més importants, que vaig començar, doncs, en les sales de festa de la Costa Brava, a totes, les sales de festes i discoteques i tot això actuava jo a totes, i després a la televisió espanyola, que era l'única que hi havia, i esclar, jo feia molts de programes de televisió, era l'únic gironí que sortia a televisió en aquells moments, i a més me veien tot Espanya, perquè esclar, no podíem pas canviar de canal si només n'hi havia un.
No. Realment vas portar la màgia i l'il·lusionisme, en aquest cas, doncs a tot arreu. Com bé deies, vas començar aquí a l'Empordà, també vas passar a Girona i a poc a poc vas anar creixent i vas anar portant els teus espectacles doncs arreu del món. No sé on han pogut gaudir, quins llocs han pogut gaudir doncs del teu espectacle, fora de l'Empordà, que es trepitja tots els teatres, escoles, escenaris...
I també hospitals, geriàtrics, llocs de deficients, psíquics, nens amb càncer, etc., que he fet moltes actuacions d'una manera doncs, desinteressada per portar la il·lusió en aquests llocs. Els casals catalans d'Europa, casals catalans, per exemple, d'Argentina, casals catalans doncs, de Colòmbia, de Cuba, el casal català de l'Havana, en fi, etc., en puestos així doncs, que jo hi he actuat, perquè jo estava actuant doncs, en sales de festes o en teatres i després en els casals catalans doncs, jo sempre els hi feia actuacions. Ells feien el millor un sopar, després, ja que jo estava allà, i per la gent, per els socis, i off organitzaven una festa per poder dir, mira, en Xevi doncs és aquí, actuarà, i després doncs se reunien i jo actuava desinteressadament en els casals catalans. Però bueno, moltes mils d'actuacions, molts de turistes, de tots els països.
No, clar, més de 60 anys de trajectòria, has tingut temps de passar per tot arreu, perquè deies, vas començar amb 7 anys, no? Amb poc més de 7 anys després vas començar a trepitjar escenaris. No sé en quin moment de la teva carrera et vas poder... 12 anys. El primer escenari, 12 anys, però en quin moment de la teva carrera et vas poder dedicar plenament a la màgia i a l'il·lusionisme?
Home, plenament a la màgia i l'il·lusionisme va ser ja més endavant, perquè jo anava combinant al principi. Jo feia de representant i per això com anava per als pobles ja m'esperaven les botigues. O sigui, aquí a Palafrugell, doncs les botigues ja m'esperaven, la cooperativa, Can Cid, o sigui que, bueno, totes les botigues més importants que hi havia aquí que jo visitava, d'alimentació, doncs ja m'esperaven. Ja sabien que jo aquell dia hi anava i molts de clients doncs hi anaven esperant que jo hi anés, perquè esclar, els hi feia trucs de màgia. Això era una cosa que ells no la tenien vista. A més, en directe, així. I a mi me servia per practicar. O sigui, a mi me servia per veure la seva reacció. A veure, doncs, el que funcionava i el que no funcionava. O sigui, els tenia una mica com a conillets d'Índies. O sigui, que me servia per ensejar, m'entens? Sí.
No, és molt important veure la reacció, perquè una cosa és practicar, no?, des de casa amb tu sol, i l'altra és tenir públic a davant, encara que sigui començar doncs, amb botigues, amb comerços.
Sí, però els tenia al voltant, els tenia ben acostat, els tenia en els bars, per exemple, aquí, doncs, en el Cavallers mateix, el bar de la cafeteria, allà moltes vegades, amb la gent, amb els clients, i amb altres llocs d'aquí, en el Fraternal, que hi havia el que es deia Joan, que era el que ho portava, doncs ja m'esperaven, perquè tots els avis que jugaven a cartes en allà i l'altre, després, com hi era jo, doncs deia, en Xavi ara farà un parell de trucs de màgia, i tothom parava per veure què és el que els hi faria. O sigui, alguns perquè ja m'havien vist altres vegades, altres que ho havien sentit parlar, i després allà tenia públic. Clar, el Fraternal, a més, era gran aquell local, la cafeteria. Allà, o sigui, que, i com allà amb molts altres llocs.
Xevi, hola, sóc l'Anna. Una pregunta.
Hola, Anna, bon dia.
Bon dia. Al llarg de la teva carrera has rebut molts premis i reconeixements. De fet, em sembla que fa poc n'has rebut un. Sí. Què se sent? Hi ha algun que recordis així amb especial il·lusió?
Bueno, esclar, he rebut molts, el que m'has dit.
Sí.
I no solament d'aquí, sinó de molts de països. Però, verdaderament, és clar, això que em dius, doncs, els que te sents més, doncs, no sé, il·lusionat, doncs són els que reps a casa. O sigui, per exemple, doncs, és clar, reps un premi tant aquí, doncs, nada menys de turisme, que jo en tinc diversos de premis de turisme. Sí. O sigui, per el que jo he fet per als turistes d'aquí i per el que jo he portat de nom de la Costa Brava a molts de països, perquè sempre he parlat de la Costa Brava i del meu poble, de la Vall d'Aro, en fi, etc. O sigui, i després quan reps una cosa que dius, oi, uns són premis per la meva professió, diguéssim, d'il·lusionista, però després hi ha altres premis, com els de turisme, que jo, imagina't, o sigui, d'alguna manera he contribuït amb el turisme, amb aquesta vessant meva de màgia, i també en el turisme doncs, els hi ha aportat quelcom per donar a conèixer la Costa Brava, el meu poble, en fi, etc. Després els d'aquí a casa són els que més t'emocionen, el que vaig rebre fa pocs dies, perquè era un premi doncs, d'això, nada menys del que jo he fet per al turisme aquí, tants de mils de turistes que he fet riure, que he entretingut, que he divertit, dels que ens han visitat durant aquests anys, tinguin en compte que hi havia dies que feia 3 i 4 actuacions en un dia, en diferents llocs. Després vol dir que això és el que més doncs, ho valores. El premi que em van donar a Santa Cristina d'Aro, sí. Fem-me doncs, fill predilecte del poble, que no havien fet mai a ningú, vam fer una gran festa per donar-me doncs, aquest reconeixement. Doncs bé, jo aquí són aquests que he rebut de casa els que més m'han afectat, per dir-ho d'alguna manera. Però, en fi, encara que en el meu país, doncs, diguéssim, no n'he rebut a nivell oficial, però sí que n'he rebut molts altres, doncs, d'aquests així, doncs, que te deia, eh? Però quan dic oficial, vull dir com ara de la Generalitat. O sigui que això no n'he rebut cap. O sigui, però sí. No vol dir res. El més important per mi és el premi del públic. Aquest és el millor premi que sempre doncs, jo he tingut. Que el públic vingui a veure-me, li agradi, aplaudeixi, entens? I surti feliç. Clar. I això, doncs, aquest és el millor reconeixement i el millor premi, el públic.
I tant. Home, totalment, però ara comentaves no, que fa un parell d'anys et van fer fill predilecte del municipi de Santa Cristina d'Aro, que ets on has sigut tota la vida, un premi que també és el que deies, no s'havia donat fins ara i que és molt important, a més per una persona com tu, que vas dient a tot arreu on vas predicant no d'on ets i tu sempre has dit que ets de l'Empordà i concretament de Santa Cristina. No sé com ha influït a la teva carrera en aquest cas, no? El fet de ser d'un petit poble de l'Empordà no t'ha afectat de cap manera? Vull dir, has pogut anar, com bé deies, a tot arreu, vull dir que al final...
Sí, o sigui, no sabia allà on era, però és igual. Alguns hi posaven, doncs, Catalunya, al final, o Espanya, no sé si m'entens, però jo deia sempre, i hi ha molts de diaris que sí, perquè està, jo guardo aquests retalls i consta això i figuren, sí. O sigui que la Costa Brava, l'Empordà, o sigui Santa Cristina d'Aro, Girona, en fi, etc. Però bueno, jo això, doncs, per mi ha sigut una satisfacció sortir d'un poblet petit que feia màgia, perquè esclar, aquí al principi molts me deien que jo era un bruixot, O sigui que hi havia gent que quan veia les coses que jo feia, principalment gent gran, ja d'una edat doncs, avançada, quan jo anava per aquests pobles, doncs, bueno, deien que jo era, esclar, me miraven d'una manera una mica rara, perquè això no ho havien vist mai. O sigui que jo els hi traies monedes del nas, que els hi fes que sortís un didal de sota les faldilles, potser, o de l'orella, coses molt rares que jo els hi feia, esclar, això ho veien una mica com de bruixeria, saps?, en aquell moment. Hi havia molt poc coneixement sobre aquest tema. Per això jo vaig voler fer una campanya que em vaig dir la màgia als pobles rurals, perquè aquesta gent no havien vist mai res d'això. Després jo anava a pobles molt, molt, molt petits, jo recordo inclús Rupià, per exemple, d'aquí de l'Empordà, doncs i els hi feia unes actuacions, ja estava anunciat i tot programat, i em vaig fer diversos de pobles d'aquests tan petits, molt petits, i ho anunciaven doncs, l'actuació meva, i ho fèiem en el cafè del poble, o ho fèiem en l'església, o ho fèiem doncs, allà on se podia, allà on hi havia un petit lloc, diguéssim, per poder-ho fer que la gent se reunís. I els hi feia una actuació a canvi d'un pa amb tomàquet i pernil. O sigui que només ben bé per donar-los a conèixer la màgia. I recordo això de Rupià concretament, perquè en Pere Madrenys, gran periodista, que era del Correu Català, el diari que en aquell moment es llegia molt a tot Catalunya, i va fer un escrit que deia Xevi Rupià, París, Londres.
Sí, home, és que havia de ser difícil en un lloc on no havia arribat mai la màgia començar a fer que la gent s'acostumés, no, en aquest nou món. Sí, vull dir, si no ho has vist mai, és que...
I per havia de donar peu, també vaig portar per primera vegada a Espanya la màgia a les escoles. Em vaig fer un piló durant 2 anys, escola per escola, perquè els mestres coneixessin el tema, perquè els alumnes coneixessin el tema, els hi fèiem directe després números, o inclús els ensenyava algun dels trucs perquè n'aprenguessin els nanos, perquè s'hi aficionessin, serà la màgia a les escoles. O sigui que, perquè havia de fer campanya, vaig fer també els primers festivals internacionals de màgia, no s'havien fet mai a Espanya. I jo vaig fer els primers, en gran èxit, a Platja d'Aro, les trobades màgiques internacionals, 8 anys, i 2 anys a Lloret. Hi venien més de 1.000 mags de diferents països, 50 països, fins que vaig aconseguir un any, de diferents, els tenien aquí, els millors de cada país els tenien aquí. O sigui, tot això la gent no havia vist mai aquí, no havia succeït mai. I d'aquesta manera, doncs, la màgia va anar arrelant. Perquè després jo, quan vaig començar a voltar per Europa, Amèrica, Àsia, fent màgia, resulta que, esclar, vaig veure que la màgia estava, doncs, en una posició molt important a segons quins puestos. Anglaterra, a Holanda, per exemple, Estats Units, o sigui, molts de llocs la tenien la màgia, doncs, amb una valoració que li donaven impressionant. En canvi, aquí era una cosa, doncs, de 4, o sigui, una cosa, doncs, que més aviat sigut, sí, els hi fa uns jocs de mans per als nens, o sigui, una cosa de nanos, però els papes, les mames, els avis, en canvi, a Alemanya, jo actuava a Alemanya, s'emplenava a tope, però hi venia la gent elegant, ben vestida, entens? Hi venien, doncs, els pares, els avis, les criatures, tot, i al final de l'espectacle els nanos et venien a donar les gràcies. O sigui, et venien a donar les gràcies per l'estona que els havies fet passar. Hi havia una cultura diferent, m'entens? I aquí sí. Ha costat molt. Afortunadament, ara, les coses amb, doncs, amb la televisió, després també amb, doncs, amb internet i amb les actuacions de molts de mags que existeixen ara, que no hi eren en aquell moment, doncs, que molts alumnes meus, inclús, doncs, que estan actuant, doncs, bueno, doncs la cosa ha canviat. Ha canviat, ara és diferent. No vol dir que encara els altres estiguin per sobre. A Rússia també la màgia té molt d'importància. A Xina, escolta, importantíssima, saps, la màgia. I aquí, bueno, aquí va fent els seus pinitos. El problema és que aquí, en general, la cultura, doncs, no està massa bé. O sigui, no és la màgia, és bastant en general.
La cultura.
No funciona massa bé. I després la màgia també rep, i és sempre la que rep més. La màgia i el circ són els que reben més, encara que el circ ha pujat molts de punts i està, doncs, en una situació poder millor que la màgia en aquest país nostre.
Jo crec que la màgia, a poc a poc, la gent també va agafant-li, doncs, no? Amb el que deies tu, apareixent més mags i tot plegat, doncs és més fàcil que la gent es vagi adaptant en aquest món. Però a mi, jo el que trobo més curiós, tu que has viatjat per tot arreu i que has vist, com bé dius, no? Que hi ha altres llocs, en aquest cas, sobretot anys enrere, doncs, que tenien més cultura en el món de la màgia, sempre has decidit quedar-te a Santa Cristina d'Aro. De fet, tota la teva família és de Santa Cristina.
Bueno, sempre ha sigut la meva residència, Santa Cristina, esclar.
És que això, però que, o sigui, que a mi m'agradaria saber què té d'especial aquest municipi per tu, perquè mai has... vull dir, sempre has estat aquí.
És allà on vaig néixer, tant li fa. Si per comptes d'aquest municipi hagués sigut un altre, doncs seria aquell. Vaig néixer aquí, els meus pares eren d'aquí, els meus avis eren d'aquí, doncs mira, Santa Cristina d'Aro. Era un poble molt petit, en aquell moment, doncs, hi havia uns 1.000 habitants, doncs, bueno, sí, però bueno, és allà on neixes, m'entens? I com que vaig sortir d'aquí, tenia els amics a l'escola, que jo els hi feia jocs de mans, en fi, etc. Tot això, doncs, després, bueno, mira, ho portava a dintre de la meva pell, és lògic, no?
No, sí, evidentment. Bueno, però tant a dins de la teva pell que realment a Santa Cristina és on tens el Gran Museu de la Màgia, no? Que és el que, com comentava al principi, el primer museu d'Espanya i únic en tot Catalunya.
Sí, però això poder va ser, no sé si va ser un acert o no, perquè és allò que diu que ningú és profeta a casa seva, i això, doncs, això ho he experimentat moltes vegades. Perquè, bueno, doncs, esclar, fer una cosa d'aquest tipus per al meu compte, sense ajut econòmic de ningú, sense subvencions de, ni de Generalitat, ni diputacions, ni de res. O sigui que hagis d'afrontar un monstru així, perquè és un monstru, amb unes despeses enormes de llum, de jardineria, de seguros, etcètera, etcètera, doncs això doncs, me n'he donat compte que poder no es havia d'haver fet aquí, m'entens?
Bueno, és un reclam això, perquè la gent vingui cap aquí també, que és un valor afegit. Aquí,
venen. El que passa, venien, vaja, ara, en aquests moments, hem de tornar a començar, bueno, hem de tornar a engegar, perquè ha estat més d'un any parat, tancat, però els gastos ja han sigut, però en canvi de subvencions no. O sigui, després vol dir que esclar, això sí, per comptes de ser Santa Cristina d'Aro, o doncs un poblet petit, deixem estar perquè sigui Santa Cristina d'Aro, mirem-ho com, diguéssim, a importància de població, amb un poblet petit. Doncs hagués estat això, doncs, què diré jo, amb un Figueres, amb un Girona, o amb un altre lloc, amb un altre lloc, no té per què haver de ser de la província de Girona, podria haver estat també la província de Barcelona, doncs tindria més possibilitats de subsistir, més possibilitats de tenir més gent, que la gent després fa que doncs permeti poder afrontar les despeses que comporta. Perquè els museus, en general, no tenen beneficis. O sigui que només n'hi ha dos que tenen beneficis. El Museu Dalí i el Museu del Barça. Els altres necessiten l'ajut doncs de les institucions. O sigui, perquè si no haurien de tancar portes. I després a mi l'única cosa que em preocupa de cara a un futur, és aquest museu que tenim a casa, que és l'únic que tenim a Catalunya i que el tenim aquí, que hi ha molta gent que no el coneix perquè no l'ha vingut a veure en 20 anys. O sigui, han vingut més russos, holandesos, francesos, belgues i gent de Madrid i de Bilbao que gent d'aquí a visitar el museu. O sigui, que els d'aquí el tenen, però...
Sí, hem d'aprofitar ara que no, que aquest any, i sobretot aquest estiu, la gent farà més turisme aquí, degut a la situació que vivim, com comentaves, heu estat un any tancats, la resta de museus també s'han trobat en aquesta situació, a veure si la gent s'anima, no, a visitar, en aquest cas, el Museu de Màgia, que és, això és únic en tot Catalunya, i aconseguim també que s'apropin al Baix Empordà, que també té moltes coses màgiques per ensenyar, i Xevi, a mi m'agradaria que ens diessis, per la gent que no hagi vingut, què s'hi pot trobar en aquest museu?
Mira, aquest museu trobarà una cosa única. En això no poden veure enlloc més, perquè penses que venen aquests països. A Alemanya no n'hi ha cap de museu de màgia, a Rússia no n'hi ha cap, a Bèlgica no n'hi ha cap, bueno, o sigui, n'hi ha molt pocs, n'hi ha, em sembla que són 10 en el món. I aquest, tenim el premi de l'AFISM, que és el màxim reconeixement en el món de la màgia a nivell mundial, és com la FIFA amb el futbol, per als que estan aficionats al futbol, la FIFA, no? Doncs amb la màgia hi ha l'AFISM, que vol dir Federació Internacional de Societats Màgiques, de tot el món. Em varen donar el premi, ja fa, em sembla que són 4 o 5 anys, em varen donar el premi com el museu de màgia més gran, amb més material exposat i més original del món. O sigui que, per dir-te, és 10 vegades més gros que el de París, aquest museu, i 16 vegades més gros que el de Londres, i 20 vegades més gros que el de New York, i tot sembla. El tenim a Santa Cristina i molta gent d'aquí no ho sap o ho saben i no l'han vingut a veure. Això, esclar, que no ho sé fins quan durarà això, però ens podem trobar un dia doncs que ja sigui massa tard i no podran venir a veure perquè poder les portes seran tancades, m'entens?
Doncs, Xevi...
Que no. Esperem que no.
Exacte, esperem que no, i des d'aquí animem a tothom, bueno, del Baix Empordà a venir-hi i anar-hi.
Mentre jo tingui encara, doncs, bueno, doncs, potència per anar-ho, doncs, mantinguent i per anar-ho, doncs, posant el dia i per anar tenguent a la gent i tot això, vale, però, esclar... Els anys cada vegada suposo que pesaran més, encara que jo sigui mag, el que no puc fer és el joc de mans de tornar-me doncs, cada dia més jove. O sigui que les coses són que cada dia m'haig de tornar més cascat. O sigui que és molt lògic, no?
Xevi, ha estat un plaer tenir-te aquí al Supermatí. Moltes gràcies per explicar-nos tota aquesta trajectòria i aquest museu que esperem que molta gent hi vagi i que vagi tot molt bé. Moltes gràcies. Gràcies, Xevi, per tot.
Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies a vosaltres, perquè doncs, programes com el vostre doncs, fan que molta gent doncs, se n'enteri i això, d'alguna manera, doncs, és un ajut per nosaltres. Molt agraït, moltes gràcies.
Gràcies, Xevi. Gràcies, Mar, també. Que vagi bé.
Moltes gràcies, Anna, que vagi bé.
Bon dia. Adéu. Bon dia a tots. Adéu. Bon dia.
Nosaltres acabarem el programa fent un últim repàs de la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.